Al matí, a Ràdio Sabadell.
Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, que se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Sol, piscina, platja i més hores al parc o a l'aire lliure fan que sovint els més petits de casa necessitin una cura durant l'estiu. Com hem d'actuar davant diferents petits problemes de salut o accidents? Quina farmaciola ens hem d'endur de vacances? Doncs de tot això en parlem avui a la secció Els més petits de casa amb l'Eva Guarino. Eva, bon dia.
Molt bon dia.
I avui també doncs, ens acompanya la nostra farmacèutica de referència, la Glòria Montaner. Bon dia, Glòria.
Bon dia, bon dia. Doncs així és, com deia Raquel, a l'estiu els més petits estan més exposats a picades, a rascades, a indigestions, i per prevenir aquests problemes volem parlar amb la Glòria perquè ens expliqui doncs, aquelles coses bàsiques que hem de saber quan ens trobem davant d'aquestes situacions, perquè a vegades la teoria la tenim molt clara, però la pràctica ja és allò...
Moment de crisi, en plan,
sí.
Ara què faig?
Era veritat que s'havia de posar allò o no s'havia de posar allò? O millor portar allò altre? Hem d'anar al cap, sempre? No hem d'anar al cap? Quins són els problemes, Glòria, que normalment ens trobem?
Mira, amb nens et trobes en moltes situacions complicadetes, en el sentit de que, pues això, no? Que dius tu, al parc cau, es rasca i què faig? Netejo amb aigua i sabó o poso un desinfectant? És suficientment fons com perquè no li quedi senyal i haig d'anar a l'ambulatori? Llavors, en cada situació, una miqueta de sentit comú i el que dius tu, no? Les coses més bàsiques les hem de tenir en compte, no? Com l'higiene de les mans o quan aplicar el desinfectant. Clar, al parc no anem amb les tirites, però,
no,
però
les hauríem de portar. Sempre hi ha la mare, però a mi sona que porta de tot,
sí.
Eh?
O el que també està molt bé és hi ha un rolón d'aquests pels cops,
sí,
això és fantàstic.
L'àrnica, no?
Sí, exacte, que és com... Sí, és bàsic, sí, en quant a parcs. I llavors a les picades de mosquit i tot això, bueno, pues ja estem una miqueta més preparats i portem els repel·lents o portem el post-picada. Llavors,
deu ser una de les consultes més recurrents, no?
Amb nens,
les picades de
el que més pregunten és, quan, sobretot quan són petits, a quina edat se li pot posar un repel·lent de mosquits?
A quina edat se li pot posar?
Depèn del producte, ens n'hauríem d'anar a partir d'un any, a partir de 3 anys, i llavors n'hi ha alguns d'olis essencials, producte natural, que aquest es pot posar a partir dels 6 mesos, en contacte amb la pell del nen. Si no, hem de fer servir repel·lents tipus per posar en el cotxet, les polseres aquestes que porten la pastilleta de citronela, als nens no els hi pots posar, però ho pots posar en el cotxet, donant la cadireta, perquè faci de repel·lent. Llavors hem de buscar una miqueta la manera de que no li piqui sense que li pugui fer mal a la pell.
Hem trucat també a l'Elisabet González, que és infermera pediàtrica i professora de ioga. Bon dia, Elisabet.
Hola, bon dia.
Perquè també volem saber, des del punt de vista dels infermers pediàtrics, doncs també quines són les consultes que més rebeu a l'estiu relacionat doncs, això, amb petits accidents o problemes de salut que tenen els nens.
Bueno, sobretot a l'estiu.
Sí, sobretot a l'estiu, perquè ara sí. És l'època, no?, de que estem més al carrer, de que anem amb pantalons curts, amb samarretes curtes, sí. No?, i les rascades estan a l'ordre del dia, a la piscina, a la platja...
Sí, pues sobretot com dèieu, el tema de les ferides i de les rascades està molt a l'ordre del dia, ara que ja portem menys roba, no?, en contacte a la pell.
I què hi posem? Què hi posem, Elisabet, a les ferides?
A les ferides, sobretot, és aigua i sabó que estigui ben net, ben sec, i amb les criatures normalment hi ha una tendència potser a tapar-ho durant un temps, més que res perquè com ells no tenen... Bueno, no és que no tinguin cura, és que com que van jugant per tot arreu i tenen més contacte amb la terra, etcètera, etcètera, doncs potser tapem una miqueta més, un parell de dies, doncs per evitar que s'infecti.
O sigui, allò de deixar-la oberta perquè respiri, allò no?
Els primers dies potser la podíem, si és cosa petita, ho podem deixar a l'aire. Uh-huh. Si és una cosa una miqueta més gran, potser que supura, no?, que va tacant, potser la podríem tapar un parell de dies fins que estigui ben sequeta i llavors sí, deixar-la a l'aire, perquè uh-huh. s'assequi bé.
Uh-huh. Acabem d'obrir el capítol de piscines, platges i tot sí. això. Cal fer la digestió abans d'entrar a l'aigua? Perquè això ens ho deien les àvies, ens ho deien les mares, i ara ho diem.
És un mite o no?
És un mite o no?
Home, és aconsellable. Més que res, sobretot el que no s'aconsellen són els canvis bruscos de temperatura, uh-huh. que és el que podria passar en aquest cas, no? Llavors, és aconsellable. No es tracta de que no es pugui fer, el que si es fa, s'hauria de fer a poc, sí? No tirar-se de cap directament, i si és una criatura, doncs sempre doncs, supervisió d'un adult. Llavors uh-huh. sí que és millor doncs, esperar-se una miqueta abans de fer aquest canvi brusc de temperatura que el que dèiem. Si estem al cas, doncs molt millor. Exacte. Uh-huh.
Com es detecta una indigestió o un cop de calor?
Un cop de calor? Doncs el cops de calor normalment el que hi ha és una sensació com de debilitat, mal de cap, marejos, pot arribar fins i tot a la pèrdua de consciència, es pot notar que els batecs del cor doncs, van més ràpid, hi ha com la pell seca perquè hi ha una absència de suor i pot haver-hi fins i tot doncs, això com una respiració ràpida, com una hiperventilació. Sí? Uh-huh. Llavors, en aquests casos, el que hem de fer sobretot és buscar l'ombra, treure roba i començar a refrescar. I igual que dèiem abans, no fer un canvi de temperatura brusc, vull dir, si estem fent un cop de calor no es tracta ara de posar-hi gel, ni molt menys, sinó uh-huh. començar amb aigua tèbia potser i anar començant a refrescar, i evidentment hauríem de tocar urgències per assegurar-nos de com està la criatura o com està la persona, hauríem de tocar urgències perquè la valoressin.
Uh-huh. És una miqueta el mateix que hem de fer si hi ha un cas de febre, per exemple, que tampoc no s'aconsella allò de banyar amb glaçons de gel, no?
Ah, exacte.
Que s'havia fet també.
Sí. Tot això, clar, la medicina va evolucionant a mesura que em van investigant. Llavors, que fa uns anys es feia, era una pràctica que es posaven els nens amb aigua freda o fins i tot amb glaçons, ara es desaconsella totalment, perquè el fet que aquest canvi brusc de temperatura podem fer, el cos pot entrar en xoc i llavors els òrgans poden començar a fallar. Llavors, com que hi ha aquest perill, aquest risc, evitarem aquest canvi brusc de temperatura, i el que sí que podem fer com a mesura és anar baixant la temperatura a poc a poc. És a dir, si la criatura està a 39, posarem l'aigua a 38 i a mesura que vagi baixant, anirem baixant un grau cada vegada. Anirem obrint l'aixeta d'aigua freda i anirem baixant la temperatura de l'aigua a poc a poc.
Uh-huh. Uh-huh. Jo crec que aquí el problema o el que és complicat és saber sí. fins a quin punt actuem nosaltres i fins a quin punt hem d'anar al metge, no? Aquí és la qüestió, no? Quan sabem que hem d'anar al metge?
Sí, sobretot aquí l'important, l'objectiu d'això és, sobretot, és l'estat general de la persona, de la criatura, perquè podem tenir una criatura a 38, o, per exemple, un nen que està doncs, a 39, 39 i mig, però que el veus que està jugant, té les galtes vermelles, els ulls vidriosos, així, el veus així enfebrat, però el nen està més o menys jugant i està, el veus més o menys bé, més o menys com sempre. I potser tenim un nen que està a 38, però el veiem molt decaigut, molt xafat, que està molt irritable. Llavors, el que ens dona sobretot la senyal de gravetat és l'estat general, com està la criatura. Si encara que està amb febre el veiem bé, o potser té poca febre, però no l'acabem de veure bé. Si la criatura no la veiem bé, encara que tingui una febre baixeta, hem de consultar el metge. Sí? Uh-huh. I sobretot quan són petits, sobretot el primer any de vida, les primeres hores de febre, o les primeres 24 hores de febre és important de consultar per veure, per assegurar-me realment de que la criatura està bé.
Uh-huh. Uh-huh. Per exemple, què hem de fer quan hi ha un cop al cap? Que això també ens preocupa, el cop al cap, oi?
Sí, el tema dels cops al cap també és important, segurament si alguna vegada us ha passat, si aneu al metge, segurament el primer que us pregunten és d'on han caigut, perquè no és el mateix una criatura que va corrents, ensopega i cau, que si estava pujada en un mur de 2 metres, un tobogan o alguna cosa al parc, no?, i cau d'una alçada doncs, d'això, 2 o 3 metres. Llavors, sempre, si com més petita sigui la criatura i més alta sigui l'alçada d'on ha caigut, és més perillós. No és el mateix que simplement va corrent i ensopega. Uh-huh. Això per un costat. I l'altra, també és superimportant, que després d'un nyanyo d'aquest tipus, d'un traumatisme com el que estem parlant, hem de valorar sobretot si hi ha una pèrdua de consciència. A vegades pot ser que després d'un cop al cap hi hagi una pèrdua de consciència. Si hi ha una pèrdua de consciència, hem d'anar sí o sí al metge. Mm-hmm. Si després d'aquest tipus de cops hi ha una somnolència excessiva, és a dir, que intentem despertar i no hi ha manera que es desperti. Sí? Si hi ha vòmits, també hem de consultar. I si hi ha una confusió o desorientació, tant com una persona gran com un petit, no? Si és un petit i potser pot parlar, és un bebè, per exemple, podríem dir que el que hauríem d'observar és si plora molt irritablement, si està molt irritable, si és un plor existent, per exemple. Això també és un símptoma, després d'un cop al cap, de que hem de vigilar i anar al metge. Què més?
Nosaltres, des de la farmàcia, també a vegades el que els diem és que si el nyanyo surt, no sí. és tan perillós com si no surt. O sigui, si hi ha un cop i surt un bulto que ha anat cap enfora, que evidentment sí. que vagin i consultin, però que no s'espantin tant perquè ha sortit cap a fora, i que, perquè clar, també el primer els pares venen molt espantats, sí. i calmar-los com una miqueta, perquè, bueno, doncs això, has de saber quan has d'anar, quan no, però també amb la calma, que no vagin molt...
Sí, precisament tots aquests signes d'alarma que estava comentant ara són els signes d'alarma que s'han de tenir en compte les primeres 24-48 hores. Uh-huh. Si durant aquestes 24-48 hores tu observes que no hi ha res d'això que estàvem parlant, pots estar tranquil, que és un nyanyo absolutament normal. Si veus qualsevol dels símptomes que estàvem parlant, de la somnolència, de vomitar, la irritabilitat, poden fins i tot tenir una convulsió, si tu veus qualsevol cosa d'aquestes les primeres 24-48 hores, uh-huh. has d'anar al metge, sí? Uh-huh. Si no veus res, és que és un nyanyo normal i podem estar tranquils. Uh-huh. I evidentment, si hi ha el nyanyo, doncs o ferida, netejar la ferida, posar una mica de gel així embolicat, si es deixen també, perquè a vegades uh-huh. no es deixen. I sobretot això és observació. Sobretot és observació, aquestes 24-48 hores primeres.
Uh-huh. Un altre bàsic també són les conjuntivitis, no? O les, uh-huh. o les que semblen conjuntivitis, no sempre són conjuntivitis, no? Si surt moc pel ull.
Sí, exacte.
Exacte.
Sí, perquè
com
a vegades...
Com ho podem saber?
Sí, normalment quan tenim mucositat al nas, el que és el nas i els ulls està connectat. Sí? Llavors, uh-huh. sobretot en les criatures, és molt fàcil que el moc acabi sortint pels ulls. I això el que fa és irritar la conjuntiva. Llavors, això ens pot confondre amb una conjuntivitis. Llavors, sempre que hi ha doncs, aquest tipus de moc sortint pel nas i estem refredats, això vol dir doncs, que això està drenant per aquí també. Una uh-huh. altra cosa és que veiem doncs, que els ulls inflen, que la sectació comença a ser també com més groguenca, sí? Mm-hmm. I que potser no té res a veure amb un refredat perquè no ho està. Llavors això sí que seria un símptoma de conjuntivitis que hauríem d'anar al metge i que necessitaria tractament.
Mm-hmm. Per tant, està clar que hem de marxar de vacances amb una farmaciola, no? Glòria, sí, ajuda'ns, posa'ns-hi llum a que sapiguem que ens hem d'endur en aquesta farmaciola.
Vale.
Imaginem que anem per aquí, per Catalunya.
Amb nens, eh?
Amb nens.
Mm-hmm. Jo sempre el que recomanem primer de tot és fer una revisió al pediatre abans de marxar, vagis on vagis de vacances, per tenir-ho tot ben controlat i que el nen estigui bé abans de marxar, que no hi hagi cap cosa amagadeta. Uh-huh. Llavors, agafem les coses bàsiques que podríem tenir a casa. L'antitèrmic, el termòmetre, les tirites, un desinfectant, o si no podem tenir aigua, per exemple, si anem a la muntanya, doncs les ampolletes de suero fisiològic per netejar bé la ferida, uh-huh. per evitar que quedi alguna resta que ens pugui infectar. Les ferides aquestes superficials són molt doloroses pels nens, perquè hi ha molta terminació nerviosa, i el problema principal és que s'infecti. Vale? No, ja no tant cap endins, sinó que se'ls hi fa. Llavors, clar, quan estàs de vacances a la muntanya, se t'infecta la ferida del nen, és una miqueta rotllo, també. Uh-huh. Bueno, qualsevol cosa que et passi, no? Després també recomanem que us en recordeu dels estris del nen, és a dir, del nino, de la pipa, de totes aquestes coses, que un cop arribes allà, us dius, ostres, ara el nen no pot dormir. Vull dir que no només és a nivell de tema de salut, sinó uh-huh. també de tema de confort del nen.
Uh-huh. Vale? Més
llavors,
emocional, no?
Exacte, que el nen el traiem del lloc, li traiem la rutina, i les vacances no tant ho passem molt bé, però el nen també ha de seguir els seus hàbits. si anem amb avió, per exemple, el tema dels potitos, de les llets infantils, tot això, hi ha problema amb el tema dels líquids per pujar, s'ha de parlar amb la companyia, dir que anem amb un nen, llavors ells et diuen els requisits que necessites i les facilitats per poder pujar tota l'alimentació del nen en l'avió, per exemple. I si ens n'anem en algun país així més complicat, doncs, per exemple, els menors d'un any no es recomana fer viatges llargs, perquè primera que no tenen totes les vacunes que han de tenir, llavors tu no saps en el país que vas què t'hi pots trobar, i després quan viatges així és llarg, a part de dir-li al pediatre pues, que ho tingui tot en ordre i parlar o amb l'agència o així perquè et diguin, pues, mira, viatjo amb un nen i que et diguin el que necessites, no? Que és important també portar, si el nen té algun tipus de malaltia, algun tipus d'al·lèrgia, algun tipus, no ens deixem els medicaments de rescat. O sigui, si el nen s'ofega, però no s'ofega mai, però ja pot ser que s'ofegui, doncs ens recordem que hem de portar el broncodilatador. O el que dèiem de les picades del mosquit, el repel·lent de mosquits, el postpicada.
Postpicada, per exemple, què podria ser?
Hi ha molts. Per exemple, hi ha uns productes de la farmàcia que porten antihistamínic per baixar la inflamació, per baixar el picor, perquè si tens la picadeta i el nen es rasca, podem tenir ferida, i llavors, el que dèiem, no? Els nens estan per ahí tot el dia tocant sorra i això ens infecta, no? Intentar que aquestes coses no passin. Jo bàsicament sempre els dic als pares una miqueta de sentit comú, que, bueno, que és el mateix que farien aquí, tenint en compte el que podrien necessitar bàsicament i que s'ho emportin allà, tenint en compte les salvatats del lloc on vagis de destí, no? Però això...
Elisabet, algun consell més?
Sí, a mi m'agradaria així com aportar, que penso que has fet un superbon resum de farmació la per emportar, que si tenen dubte, hi ha un telèfon al que poden trucar sempre i que els atendran per si tenen dubtes, que és el 061. Llavors, si hi ha qualsevol dubte, sempre poden trucar i els atendran i els diguessin que els encaminaran si han de fer doncs, una consulta o si poden fer alguna cosa ells amb el que tenen, doncs també els hi diran. Llavors, penso que també és com un alleujament saber que poden tenir un lloc on trucar i fer la consulta, encara que estiguis o no estiguis en el teu lloc habitual.
Doncs moltíssimes gràcies a Elisabet González, infermera pediàtrica i professora de ioga, també per explicar-nos aquests remeis, aquestes pautes per tenir en compte tots els pares i mares. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Bon dia. Gràcies.
Doncs, com sempre, molt interessant. Suposo que els pares, jo crec, que els hi haurem donat algun consell interessant per tenir en compte de cara a aquest estiu.
Segur que sí.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Bona setmana.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.